106.4 FM.
Molt bones tardes, benvinguts, benvinguts en Es Món dels Cavalls, en Es Món dels Trots. Aquí està en Trot d'Èxit, com cada setmana, cada dimecres, amb tots vostès, en aquest temps que dedicam a les activitats del trot de les nostres illes, d'Eivissa concretament, i dels nostres cavallistes, dels nostres cavalls, i de tot el que rodeja en aquest món i que ens comenta també la nostra veterinària, la Gemma Soto. Gemma, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bienvenida. Un poco de tráfico, ¿no?
Sí.
Esta tarde. Toni Benet, és que avui volia saludar primer, Gemma.
Només faltaria, primer les dones, sempre. Bones tardes.
Bones tardes, Toni. Avui sí que has vengut, com toca, con el uniforme de la quadra de Can Benet,
Hombre,
uniforme,
no.
I no allí jugar al golf quan jugaves.
No, no podíem tornar a venir amb un polo de golf. Ja, avui de matí ha sent el primer que m'ha dit sa mamà. Diu, ja és aquí es polo de les quadres de Benet, que no tens que tornar a dur, és de golf avui.
En Toni Benet de les quadres de Benet, que com sempre mos comentarà aspectes d'una competició que no hi va haver aquest cap de setmana, perquè
aquest cap de setmana hi va haver molt de mal temps, es van haver de suspendre les carreres, per mala sort, però bueno, aquesta setmana el que hem aconseguit és que hi ha 5 carreretes bones per aquest diumenge, hi haurà un debut dels potros dels 2 anys, per fin estan esperats els potros dels 2 anys. N'hi haurà 3 que començaran el primer dia a competir també.
Molt bé, doncs pues en la Gemma i en Toni Benet començam amb uns instants.
Chico i Cati PB, distribución de piensos, calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923. O mandar un email, escriba a dipost.santantoni@bonarea.com. Chico y Cati CB, distribución de piensos.
Aquí seguim a Trot d'Èxit, comptam, com cada setmana també, amb un convidat especial. Avui és un home sancionat, que el varen sancionar, va recorrir, i ara ja no està sancionat.
No.
Xico Ribas, com estàs, Xico?
Bé, bones tardes.
Bones tardes, benvingut.
Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
I jo de tenir-te també, perquè no esperava comptar amb la teva presència. Avui aquí, menys per parlar de cavalls, però veig que també és cavallista, i dins d'aquest món tan ampli en el que et mous, sigui Eivissa, sigui Formentera, també tens temps per tenir un cavall.
Bueno, ja que fer una miqueta de tot, no? Jo crec que la gent de Sant Jordi és que, com et deia abans, és que vèrem construir hipòdromes des de les finestres a l'escola, pues qui més qui menys és en més o menys mesura en el que el temps li deixa, i la família i totes les obligacions laborals, pues tots som una mica de cavallistes a Sant Jordi, no?
El dimecres passat, precisament, que vam tenir l'Elias Escandell, que també ens parlava d'aquell món de l'hipòdrom de Sant Jordi, que l'hipòdrom va suposar per molta de la gent jove de Sant Antoni del Poble, pues una bona oportunitat per dedicar-se a algú més, que no anar a festejar i anar a discoteques, no?
Bueno, és que tampoc hi havia molta cosa més. Hi havia el club de futbol de Sant Jordi i l'hipòdrom. No hi havia gaire cosa més, i la veritat, sempre els animals i per la gent jove pues és una cosa que sempre treu, no?
Molt bé, amb en Xico parlarem de seu cavall, de Stradivarius, que és un dels cavalls que més sonen, sigui perquè Stradivarius sona per altres coses, entre elles pues, monta la música i sobretot els pianos, però bueno, qualsevol cas, i del món de la corda, no? Bé, en definitiva, avui amb en Xico volem comentar pues, bueno, alguns dels aspectes que més toquen els propietaris, la gent que té cavalls i que d'alguna manera també té intentar que aquests cavalls obtinguin resultats, i jo no sé si aquest seria l'objectiu prioritari d'un propietari.
Home, un propietari en el món d'estrot, diguem, el primer de tot, sobretot un lloc com Eivissa, no? Hem d'entendre que tens el cavall com un hobby. Aquí està clar que tots miram per la tele, ens miram a París, no? O ens miram als Estats Units, o Canadà, o Itàlia, o a Bèlgica, i se ens fa la boca aigua. Llavors també miram de vegades els premiums que es fan a Mallorca, un altre nivell, però a Eivissa ho hem d'entendre com un hobby. Com un hobby, però llavors tampoc m'ho hem d'oblidar de que, per molt de hobby que siga, hi ha unes regles federatives, hi ha unes regles d'associacions esportives i hi ha tota una normativa legal en quant a dopatge, apostes, etc, que per molt de hobby que siga s'han de complir igual que és que, o sigui, nosaltres com a propietaris o com a federatius o com a federats tenim els mateixos drets i obligacions que els que corren per 1 milió d'euros que nosaltres que corren per guanyar-ne 20. I aquí és allà on xoca molt, ahir m'ho deia un manador, no? Diu, a Palma li posen una multa de 30 euros a un manador que corre per una carrera de 7.000 euros en prèmits i aquí em posen la multa de 30 euros i la meva carrera posa que en guanyaria 24 però fa 8 mesos que no me'ls paguen.
Sí, sí, sí. No? Sí, qual, encara, clar, encara en costa sou.
Com, no? Com a propietaris de cavalls, pues, m'ho xoca. Jo, en un tema de la meva sanció, pues, és un dels temes recurrents, no? De que, com pot ser que es faci un complot federatiu i des de l'associació de Eivissa i des dels jutges per perseguir a una persona fins a sancionar d'un mes dels seus drets, cosa que crec que no havia passat mai, i al final has de recorrer al Tribunal Balear de l'Esport, que t'indulta, no només t'indulta, sinó que deixa per terra tota aquesta manipulació.
Més que indultar-te, anul·les fa...
anul·la, però vull dir...
Anul·la la sanció, no? Directament, diguem que...
Anul·la un acord
que no té caps ni peus,
tan
no?
flagrant com que s'ha intentat manipular i s'ha intentat deixar per en terra el nom d'una persona, que crec que per la meva trajectòria pues, és exemplar, no? I clar, tot això xoca en su hobby, no? Per una banda és un hobby, per l'altra tens tota una sèrie d'obligacions que moltes vegades es veuen, diguem, violades, no? Però bueno, això és pa nostre de cada dia.
Sí. La veritat és que en Toni Benet, quan es posa cada dimecres a comentar les carreres i a dir els noms dels cavalls, que menys mal que els diu ell i no jo, sí, perquè em faria un autèntic lío.
Jo encara però, així m'equivoco.
Però, clar, comences jo ara, que vaig a la llista que ha portat avui en Toni, veus els noms, Valiant d'en Soar, Arolén Alé, Stradivarius, jo no sé si teniu algun violí per allí que us recordava alguna cosa o què?
No.
Aquests noms a vegades tan suggerents, no? Perquè surten. Per què li posàrem el vostre cavall?
Bueno, el nostre cavall es diu Stradivarius perquè sa dona des socio li agradava la botiga Stradivarius, crec.
Ah, val.
I tenia que coincidir també
en sa S,
no, pot, lletra S. Potros cada any tenen una lletra.
Cada any, els cavalls cada any comencen per una lletra.
Coincidia justament aquella lletra amb S.
Crec que és l'any de sa S, Balears, va ser el primer any que es va igualar sa lletra en França.
Que es va igualar
sa lletra. Es va rompre sa cadena que hi havia a Balears i es va començar per la mateixa lletra que començava en aquell any a França.
Perquè hi pogués haver cavalls amb doble nacionalitat.
Ja m'agradaria que el meu cavall fos tan bo com un violí Stradivarius. No diria que no, però bueno.
No t'ha sortit dolent últimament,
No m'ha sortit dolent, però bueno.
Home, s'ha sentit a parlar d'aquest cavall, no?
Com deia Següel, l'important és que se'n parli.
Que se'n parli. Veu malament, no?
Sí.
Veu malament.
Exacte.
Home, és curiós, Jo cada dimecres aprenc una cosa nova, no? Entre el com us conten a Gemma, Antoni i els convidats que tenim, vull dir, jo surto pronta, pronta en sabré un munt de trot.
Et faran cavallista aviat, ja veuràs.
No sé si cavallista. No sé si cavallista, però sí que cada vegada m'apassiona més aquest món. La veritat és que és curiós, però sí que té un enganx especial. I això ho not setmana darrere setmana. Dic que cada dia aprenem coses perquè per un neòfit o una persona que no té una relació molt directa, doncs la veritat és que hi ha coses supercurioses. Això del nom ara m'ha sorprès una mica, no? Vull dir que hi hagi una reglamentació inclús, no? En aquest sentit, no?
Sí, sí.
És curiós, no?
Home, en el món d'estrot està tot, quasi tot reglamentat, no?
Uh-huh.
I sobretot quan surts una mica dels àmbits d'aquí, encara molt més, no? Quan mires les carreres de... Per exemple, a França, la programació és anual. Aquí fem una programació quasi de cada setmana, a veure què passarà la setmana que ve.
A veure si correm una
corrent. Però, a veure, explicar...
A França es corre per sumes guanyades...
Uh-huh.
Les apostes tenen... Està tot molt més reglamentat que aquí, no?
Ja, bueno, vull dir també una...
Els cavalls de carreres, com totes les carreres i totes les competicions, es basen en un eix principal, que són les apostes. I els sous. Allà on hi ha sous...
Cosa doncs... que no és aquí ara, de moment,
bueno,
no?
Però tot allà on hi ha sous, s'intenta fer trampa.
Ja.
Llavors, ja, pues, des del doping a judicis, per com hi va haver ara en setembre de 2013, hi ha hagut un judici...
Jo, a més, tot allà on hi ha sous, si intenta fer trampa, jo rectificaria un poquet això, diria que tot allà on hi ha competició...
Competició?
Normalment, sempre, o sigui, sempre Itàlia... esclaves guanyar o no guanyar, ja, i aquí t'arriba a fer si, provar de
si
fer trampa.
Si damunt hi ha competició i això mou sous... Pues encara
més,
encara hi ha un caldo de cultiu més gros, no?
Acaben, per fer... acaben de sancionar a França dos dels entrenadors més importants, Naprivard i en Guarato, que varen anar ara i varen, els van agafar en doping a Bèlgica. En setembre varen jutjar gent com Enrico Belei a Itàlia per amanyar carreres als anys 2000.
Vull dir, tot això és un caldo de cultiu. De manadors no de primer o entrenadors de primer nivell mundial, que podrien considerar, fent exemple damunt un futbolista, doncs podrien venir ser entrenadors que, o manadors tipus, com podria ser un Messi o un Cristiano Ronaldo, perquè en Mathieu Rabrivard ha set, o és una de les promeses més grosses de França de munt en Mondestrot.
Molt bé, sí, home, i evidentment quan parlam d'un nivell com pot ser França, que podria ser la cuna, no? O és la cuna, no? La cuna d'Estrot en el món, no? Bé, quin sentit té això de que cada any es pot obtenir que començar per una lletra? Gemma, ¿tú sabes esto por qué?
Más identificar un poco.
Acércate al micro.
Puedes identificar un poco si es un caballo adulto, un caballo joven, ¿no?
Por el año, ¿no?
Nosaltres más o menos en veure, per exemple, un programa i veiem que ara, per exemple, veus un cavall que comença amb la lletra B, ja saben que és un potro de 2 anys. En veus un per la lletra A, ja saps que en té 3. Un de la V, en té 4, vull dir. I justament un unificat que ara França, que ens permeteix a Espanya fer doble nacionalitat en cavalls, però estan unificats França i Espanya, que tots els dos països comencen amb la mateixa lletra.
Xico, hem tingut veterans del món d'Estrot a Eivissa que ens han contat autèntiques històries, però allò de començar a fer carreres a un camí que anava des de prop de Sant Jordi fins a l'hospital, que és allà on es consella ara, que és curiós, no? Abans que hi hagués un hipòdrom hi havia carreres en aquest sentit, no? Bé, parlaven de cavalls nacionals en aquelles èpoques, no? En aquells anys, després van anar introduint cavalls francesos, no? I ara ens han vengut els cavalls italians, no? Com ho veus tu com a propietari, aquest mestissatge, diríem, de, en la competició eivissenca en cavalls de tantes procedències diferents, no?
Home, tot això té que veure molt en la planificació i en la idea que es tingui a un lloc determinat de què és el que volem, no? A Balears, segurament, a nivell institucional o federatiu, crec jo, la meva opinió, no tenim molt clar què volem. Com que no tenim molt clar què volem, doncs per una banda volem tenir cavalls nacionals i els hi feim el Gran Premi Nacional amb una dotació de 100.000 euros en aquest cavall. Però, per altra banda, els francesos, que són els nostres, entre comilles, els nostres, nosaltres som els seus clients, pues promocionen les seues carreres de Cheval François, o ara, per exemple, que ha vengut un grup italià, amb més o menys èxit, i es parla, jo encara tinc els meus dubtes, però bueno, es parla de que vol venir una casa d'apostes italiana i introduir aquí apostes italianes en base la participació més o menys massiva de cavalls italians, no? Jo torno a dir, crec que el problema és un problema d'arrel. Si no tenim clar què volem a Balears, si volem potenciar la cria, si volem potenciar el cavall nascut aquí, volem explotar les explotacions ganaderes o ramaderes que hi pugui haver entorn del món del cavall del lloc, si el que volem és anar a comprar cavalls a França i córrer baix els seus rànquings d'apostes i que això pareix ser que la federació ja li va bé perquè hi treu una tallada econòmica important, o volem córrer en cavalls italians, el que està clar és que ens convertirem, quizà, en el que no hauríem de ser, que és com una, entre cometes, un dormitori o un cementeri de cavalls que ja no poden competir a altres països i venen aquí a fer els seus darrers dies, quizà en vez d'intentar nosaltres crear la nostra pròpia marca de cavalls de Balears que puguin anar a competir fora. No? Jo no sé si és preocupant o no, però sí que dona una mesura de lo que està passant ara mateix a Balears. A Eivissa duim 7-8 mesos sense cobrar els prèmits en metàl·lic. L'Institut Típic de Mallorca crec que també du 5 o 6 o 7 mesos sense pagar els prèmits en metàl·lic. Hi ha entrenadors com Antoni Ripoll, com en Biel Pou, que han emigrat a França. Hi ha manadors, aprenents, que han anat a França a treballar uns mesos, s'han quedat, en Guillem Roig. Vull dir, està passant una mica, s'està desnaturalitzant. O sigui, l'Institut Hípic de Mallorca, que és l'institució que té un pressupost en parells de 3 milions d'euros, la federació en maneja quasi dos, es veuen incapaços d'alguna manera arrelar com a algú nostre les que hagués de trot. Vull dir, la llei balear de l'esport diu que els deports autòctons són el trot i es tira en basetge, es tira de fona, i en base en això les administracions públiques han comprat els hipòdroms, però darrere aquesta compra d'hipòdroms no hi ha res més. I això és del que realment dona una mica la mesura del que passa. No? Anys endarrere el Consell d'Eivissa dava, em pareix que eren 60 euros per poder crear un potro a Eivissa. Clar, si tu et donen una ajuda a 60 euros és molt complicat. No? Llavors hi ha tot un altre món que és... podem estirar el que vulguem, no? Però la professionalització o no, l'explotació turística com a reclam turístic o no, el tema de les apostes per internet, estan veient que ara mateix en les carreres Premium a Mallorca és el seu salvavides, 2 milions d'euros que no tenien i tenen ara. A Sant Sebastià es pot jugar a través d'online.
Sí.
Aquí no.
Més, Sant Sebastià està en contacte amb en Xaval Francais perquè volen muntar la pista interior doncs, de l'Arena per fer un podremo de trot.
Doncs estan parlant de que això és una... Jo crec que és un sector que ben dut, té moltes possibilitats, però està clar que tant a nivell d'aquí com a nivell de Balears, jo em sap mal dir-ho, però la gent que ho porta són gent totalment incapaç d'afrontar els reptes que vol el món d'estrot. És un sector on hi ha poca gent professional, molt de hobby, però el que deia antes, es deduix la comptabilitat com Déu mana, i gent de retent, hi ha unes multes, hi ha un doping, hi ha uns jutges, tot això és un sofrit pagès que deu una maionesa que per moments es tria. I clar, doncs això mos desnaturalitza exactament quin és el projecte que pugui tenir Eivissa o Balears cara en aquest sector tan important.
De totes maneres, hem de ser conscients també de la conjuntura actual, de la situació de les pròpies administracions, de les dificultats que es pateixen, de que poc a poc, tal vegada, en la idea que ara mateix es planteja de recursos de cara a l'hipòdrom Sant Rafel, com a l'hipòdrom d'Eivissa, hi haurà que buscar també que la propietat privada o en aquest cas buscar fons privats per intentar tornar a rellençar, diguéssim, aquesta activitat esportiva a les nostres illes. Jo no sé, tu des que tens dubtes respecte a Eivisset, no? A veure què es diu, que és Eivisset, aquest grup que vol venir d'apostes italianes a treballar a Eivissa i a aportar també, parece que fons de cara la pròpia explotació de l'hipòdrom. No sé, hi ha que buscar recursos propis o intentar que els mateixos implicats del món d'estrot, independentment de les pròpies institucions, intentin buscar solucions als seus propis problemes.
A veure, el que està clar és que l'experiència mos diu que els darrers anys, i jo d'això entenc experiència, els darrers anys, els projectes esportius que s'han basat en la subvenció pública han fracassat. Han fracassat. Jo no sé quin deu ser és percentatge òptim de participació privada o pública en un projecte esportiu o diria social, no? Perquè funcioni. El que està clar és que una entitat esportiva o de festes patronals o del que siga, una entitat que depèn en el seu 97% de subvencions públiques, no va bé. No va bé. O sigui, és impossible. És impossible. Tenim aquí equips deportius que han jugat a la màxima divisió nacional d'un esport i han desaparegut de la noche a la mañana. O sigui, el món d'estrot no té per què ser diferent a qualsevol altre món. A més, tot que dius, la llei de l'esport mos dona un recolzament que no dona a altres esports. Diu que es trot i es tira de fona són els deports autòctons i són aquells que les administracions públiques ajuden.
Bueno, això és el que diu la llei, llavors bueno, la realitat potser és una altra.
Però no? Això no ho diu, però això no ho diu de la gimnàstica rítmica, perquè mos entenguem.
Bueno, però...
I segurament un club de gimnàstica rítmica, dins el seu pressupost anual, té molt més aportació privada de la que pugui tenir ara mateix Mont d'Estrot, que és un dels seus hàndicaps.
La Constitució també diu que tots mereixen tenir una feina i un lloc on poder dormir i viure, i
però vaja,
i
ja dic,
sa cas, no?
Tot el que sigui buscar recursos privats, benvengut sigui, però no hem d'oblidar-nos de que la conjuntura és la que és, efectivament, però si podrem us propietat del Consell Insular, que va comprar...
No, però jo la pregunta anava encaminada si seria o no interessant buscar recursos privats per intentar salvar el que no salven els propis propietaris.
És indispensable, és indispensable. Ojalà, aquest portal d'apostes vagi bé. Jo no vull ser cenizo. Tinc els meus dubtes, les meves reserves, perquè clar, ho veig molt lluny. Veig el que fa falta en infraestructura i en número de plantilla de cavalls i en professionalització del sector, de jutges, de quals, vull dir, jo veig el que hi ha i ho veig i tinc les meves reserves. Ojalà vagi bé, ojalà vagi bé.
Estaves comentant Sabassetge i Estrot com a esports autòctons i, en definitiva, tindrien que tenir un recolzament. El que sí és cert és per incentivar una activitat esportiva com Estrot i de cara a que les carreres que es facin diumenge darrere diumenge vagin comptant amb més presència de cavallistes, més presència de cavalls i, en definitiva, més presència de gent sagrada, haurà que buscar també incentivar a la pròpia joventut, a la base, a la pedrera, perquè incrementi la seva presència i participació. És evident que, en aquest sentit, hi ha un element descuidat per part d'Estrot, a pesar de que aquí hi ha hagut jovens, i crec que jovens que tu coneixes, i que, d'alguna manera, són una mica s'idea de tornar a arrencar, però és evident que hi ha poca base, no?
A veure, és un deport que per tema de base és complicat. A veure, estan parlant de que aquí heu tingut famílies com la família de Bassó, no? És un deport molt familiar, molt de dinasties, tant aquí com fora, no? De dinasties, de pares, abuelos que s'han anat passant, i llavors altra gent que s'ha incorporat nova, com pugui ser el meu cas, que els meus abuelos no en tenien, el meu pare va tenir una penya.
Però sí que d'en Elias Escandell, que
on hi... d'en Elias Escandell o altres casos, no? Però sí que és veritat... Però
normalment se'l sé, perquè sempre o has tingut algun amic que en té, o anaves a passejar amb ell o tal, i ja t'animes i poquet quan estàs fent gros ja...
Una bicicleta la pots tenir a teva escala, però un cavall... Primer, jo no crec que sigui un deport car, he de desmitificar-ho, no crec que sigui un deport car. Una bicicleta, segurament hi ha bicicletes que valen més que un cavall de carreres.
De totes maneres...
Però sí que és veritat que és complicat, hauria d'entrar dins els programes d'esport escolar com està Cípica de Salts, per exemple, seria una primera passa, i llavors segurament nosaltres, com a cavallistes, no, obrir-nos molt més a la societat ja amb activitats lúdiques que fessin que la gent pogués venir el millor, jo què sé, a cuidar un cavall un dissabte...
Ja, però jo no? Posaré un exemple, vull dir, no tothom té un barco per poder regatejar, i hi ha molta gent que regateja i que s'implica estiu darrere estiu per anar a fer regates i per incorporar-se en el món de la bala, no? I no necessàriament han de ser famílies pudents o que puguen tenir, com deia, embarcacions o que puguen adquirir embarcacions, no? Vull dir que es podria buscar una fórmula per atracar a la gent cap a aquest esport i que, en definitiva, el gossaní millor, no? Que vagi sortint i a partir d'aquí veurem a veure qui queda o qui no queda, no? Però en qualsevol cas sí que hi ha les eines necessàries per intentar que hi hagi gent que s'aproximi en aquest esport i que pugui dir si en un futur vol o no vol dedicar-se a l'estat.
Ara s'estan fent els primers passes amb això, sé que en vàrem parlar un dia, l'associació està en contacte amb el seu consell, que a partir de gener suposa es començaran a fer cursillos o impartir-se uns cursillos que seran per lots de 6 a 12 anys.
Iniciació,
no? En edat escolar, que serà passat de Montponis, però sí que podran venir a la pista, a pillar-los, cuidar-los, enganxar-los i començar a fer els seus primers passos en el que és un cabriol i tomar, i començar a aprendre com es maneja un cavall, diguem, poquet a poquet. Això suposa que a partir de gener es tira endavant. És la primera vegada que ho farem, suposam que hi haurà gent que s'hi apuntarà i que podran començar a fer el que dius tu, que és almenys la gent, les escoles, sàpiguen un poquet esgarrits que mira que hi ha això, i el millor, si en venen 50, si d'aquests 50 me'n queden dos o me'n queden tres que venguen a carreres o que s'animin i que vulguin ser cavallistes, doncs millor, però el primer que hem de fer és el que dius tu, ensenyar-los i que sàpiguen que això es pot fer.
Xico, la veritat és que hem fet un recorregut ja, d'un parell de minuts parlant sí. amb un propietari, parlant de coses molt interessants. Tu mos has obert algun desconegut, com dèiem, per naltos, però en qualsevol cas et volem agrair que hagis vengut, que mos hagis explicat una mica també la teva situació personal després d'aquella famosa ascensió que ja vam contar aquí també, amb autèntica primícia, i que, bueno, que sigues implicant-te i que les quadres de Can Ribas Tour, no?
Sí.
De Can Ribas Tour sí. Segueixin funcionant, no m'agrada bé.
Jo gràcies i, bueno, dir-vos que sempre que em necessiteu, pues, per qualsevol cosa, pues, per ajudar aquí i per explicar batalles d'unes o de les altres, que crec que és un món que s'hauria de conèixer més i que sense dubte segur que té molt de recorregut per davant.
Xico Ribas, moltes gràcies per haver estat aquí. Segueixes en el programa, ara parlarem amb Gemma, que mos aproximarà també a altres aspectes molt interessants del món d'Astro. Gemma, hemos estado hablando hoy, bueno, hoy hablamos siempre, ¿no?, de caballos y de distintas nacionalidades, de la incorporación de caballos ahora italianos. Se me estaba ocurriendo, ¿no?, porque hoy decíamos, bueno, a ver qué chuleta nos ha traído hoy Gemma, que ha venido a toda velocidad, pero bueno...
Ha venido al trote.
Hablamos de anemias la semana pasada, hoy, pues bueno, podemos abrir otros campos, ¿no? Pero en cualquier caso, tengo curiosidad, ¿no?, por saber... ahora mismo, tú como profesional en el mundo veterinario y sobre el hecho de que hay distintos caballos de distintas nacionalidades, yo no sé qué componente hay para un veterinario a la hora de tratar esos caballos, ¿no? Si te encuentras en situaciones distintas por el hecho de que haya caballos de distintas también nacionalidades, ¿no?
Bueno, en general un caballo, su sistema digestivo, su sistema musculoesquelético, todo es igual. Sí que cambia la conformación. Caballos franceses grandes, los italianos más pequeñitos. Esto, físico diferente, pero en cuanto a veterinaria los problemas son más o menos los mismos.
Sí, pero ya me refiero ya no tan solo, evidentemente, que los problemas deben ser muy similares, los mismos, pero en cualquier caso, a la hora de afrontar, hablábamos de que hoy podíamos comentar lesiones, ¿no? Y las lesiones más caras, que en algún momento también hemos incidido un poco en ellas, pero ¿se lesiona más un caballo nacional que un francés o un caballo italiano tiene más dificultades a la hora de afrontar el frío que un caballo nacional, por ejemplo? No sé, en ese sentido sí que puede haber diferencias, ¿o no?
Lo que pasa es que caballos de fuera que vienen a Ibiza son caballos que ya han corrido mucho fuera, entonces se lesionan más en Ibiza. Pues sí, porque
sí, se lesionan
están
más.
Mucho más trabajados que los caballos de aquí. Son caballos que quizá al nivel de Francia no pueden seguir compitiendo y vienen aquí, que es un nivel más bajo, aquí hacen buena carrera, pero sí que vienen con problemas.
Y después,
la mayoría.
A la hora de aclimatarse, ¿no? Es decir, pues bueno, no es lo mismo un ciudadano del norte de Europa que se traslade a vivir a un sitio del sur, ¿no? O uno del sur que se vaya al norte de Europa y que evidentemente tendrá pues sus complicaciones físicas, ¿no? A la hora de afrontar el frío o de afrontar el calor, depende, ¿no? En este caso es fácil. Bueno, imagino que no habrá mucha diferencia de clima un caballo de Francia o un caballo de Italia, ¿no? Con respecto a un caballo nacional, ¿no?
La especie equina, como ya hemos dicho, son muy sensibles a cambios. Creo que es complicado. Cualquier cambio es un punto crítico.
El domingo no hubo carreras. Motivo, llovió, hacía mal tiempo, era un barrizal, ¿no? El hipódromo y la pista, ¿no? Bueno, es uno de los aspectos a tener muy presente, muy en cuenta a la hora de evitar lesiones, ¿no? No obligar a hacer sacrificios innecesarios, ¿no? A los caballos y sobre todo sobre superficies no adecuadas. Ese sería el caso del barro.
Muy, muy peligroso. Deslizamientos...
Normalment quan té fang és un dels dies que és més perillós, perquè un cavall amb una patinada, sense volar, pues un suspensor, un tendón, la musculatura mateix sofreix molt. Vull dir, un cavall que de repent està corregent amb un fluix i es troba dins quatre dits de fang, que destacat té que fer un sobreesforç, pues pot tenir algun desgarro muscular, alguna rompuda de fibres, i és molt perillós aquests dies. A més de que, vulguis o no vulguis, els cavalls són com naltros, que no els agrada el fang, i es troben incòmodes, no treuen el seu potencial en el 100%, tampoc.
Què lesió podria ser la més habitual, o en este caso la més peligrosa, ante una pista inadequada o una pista de barrizal, no?
Pues lo que era comentado, que, desgarro muscular, de los tendones, incluso una fractura, ¿no? Una vez que un caballo se patina, cualquier golpe puede hacer una fractura, y una fractura en un caballo, muy mal pronóstico.
¿Una fractura significa un adiós a la competición para un caballo, no?
Sí.
¿Siempre?
Casi siempre.
En su mundo estrés, sobre todo, sí.
Casi siempre, porque Gemma, casi ahí queda abierta una pequeña esperanza.
Salen unos pequeños huesecitos que no son articulares, que estos se puede sobrevivir a este tipo de fracturas.
Sesamoideos y cosas.
Son muy pequeños.
Son los ratos petits que si rompen encara potser els pots estirpar o qualsevol cosa d'aquestes i te'ls salves. Però va, si és una fractura de tíbia, de lo que són ses falanges o això, té molt mal pronòstic. N'hi ha hagut algun que s'han provat d'operar.
Pero no solo en el trote, cualquier caballo, aunque sea de paseo, una fractura suele ser eutanasia.
¿Sí?
Sí. Sí, porque no puede guardar reposo, no puedes decirle que esta pata veces, no la puede apoyar.
Eso que a veces hemos visto en las películas, ¿no? Y sobre todo el oeste, cuando vemos eso, y eso todavía es así. O sea, cuando,
se puede intentar, sí. Pero...
Normalment, no sé, que sigui un cavall sencer que serveixi per semental, o que sigui, que dugui molt bons orígens per semental, o un ego... que també duga molt bons orígens per ser reproductora, sol aguantar poc, vull dir, aquests, o sigui, cavalls...
Els propietaris estava allà, que van els dits, no? No, que no hi ha una lesió d'aquestes característiques, no?
A més, si en tens dos, sempre es farà mal, és bo.
Sí. Te pots tenir dos cavalls i és el que diu ell, si en tens dos, es bo és que es farà mal, és dolent, pot haver-hi fang, que aquell no es fa coix ni res, pot córrer, i a més serà el dia que millor anirà encara i tot, però sempre es fa mal, és dolent.
Home, i Gemma, me imagino que decíamos, oye, hablábamos del barro, de la suspensión de la carrera del domingo pasado, de la dificultad que representa poder correr sobre una super adecuada como es esta, pero me imagino también que sobre una superficie dura, no bien cuidada, no regada adecuadamente, ahí también debe ser un cúmulo de situaciones en las que las lesiones también pueden aparecer, ¿no?
Igualmente, igual. Bueno, que si hay un patinazo es más riesgo, ¿no? Pero incluso caballos que no te has dado cuenta, de repente aparecen cojos sin ningún golpe aparente, hacer una radiografía, te encuentras una fractura. Y aquí la gran pregunta, ¿y cómo se ha hecho esto? Sí. Hay veces que solo suelto en la pista o en la cuadra mismo, claro. Puede pasar.
En una pista dura, el problema que sols tenir més sovint són problemes d'artrosis, vull dir, problemes d'artrosis dins les articulacions, petites fissures també dins el mateix el que són menudillos, inclús alguna vegada sols navicular d'escasco, que per això la pista ens interessa que sempre estigui bé, que estigui molla, no que estigui pesada, perquè si no també sofreix la musculatura, però sí que tingui que amortigui el cop, que els cavalls quan troten no els sentiguem que venen com deien allò a l'oest, que sents pam, 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 no, que els sentiguem que van damunt una esponja, com aquell que diu, cosa que hi vissem, o tenim un cap que té molta arena, o no en tenim mica, però enmig no aconseguim tenir-ho mai.
Ma, és una de les coses més importants i del que més es queixa la gent.
Sí, i la tenim molt... O sigui, em costa molt fer entendre'n els de manteniment com s'ha de cuidar, encara que els expliquis moltes vegades no et fan cas, ells es queixen de que no tenen infraestructura, mitjans, que no tenen mitjans, però és que he vist durant... quasi 20 anys, el papà era s'encarregat de mantenir la pista, junt amb altra gent que també l'havia ajudat, i en menys mitjans que ara, la pista estava molt millor. Vull dir que tampoc, jo crec que a vegades també és una deixadesa que tenen ells damunt, però bueno...
La pròpia voluntat.
Sí.
De tots modos, Gemma, per evitar lesiones en ese sentido, es decir, ante la possibilitat de afrontar una carrera en una pista dura, una pista blanda, demasiado blanda, con algo de barro, ¿hay secretos para intentar evitar, preparar el caballo para que evite alguna lesión?
Sí, hay protecciones, vendas, un montón de artilugios que se pueden poner.
Ferraduras que ayudan a amortiguar los cops.
Pero también es verdad que hay algunos caballos que no lo toleran, que se sienten incómodos con estos artilugios y no corren igual.
De todos modos, ¿tú qué aconsejas? Diríamos en ese sentido, ¿no? Cuando se buscan elementos para ayudar al propio caballo que pueda sentirse con menos dificultades o que pueda tener menos peligros.
Hay que observar sus movimientos y en relación a la zona donde es más crítico que se toquen, hay unos que se tocan con la de atrás adelante, otros que se tocan las rodillas. En relación a los movimientos de ese caballo, adaptar la protección a ese sitio que necesites. Uh-huh. Ponen demasiado y supongo que irán incómodos y es peor.
Bueno, pues hem parlat una miqueta de situacions que es poden dar també dins d'aquest món de cara a evitar en aquest cas lesions, més que per parlar de lesions, no? Que lesions ja en coneixem.
Que sempre no? Diuen, no? Más vale prevenir que curar, no? Com no? Sí. Vicenç, val més que guarda, no? Que no sé què, com es deia aquestes? No, se diu Vicenç, ara no vull dir tan aviat que no.
Gemma, de los controles antidoping, tu responsabilitat és de hace tres o quatre carreres, ¿no? Todavía estamos sin ningún resultado, no ha habido de los primeros controles hace menos de un mes todavía, ¿no?
No hay noticias.
No hay noticias.
Es decir, es un proceso lento.
Un proceso de un mes.
Al menos.
Al menos, ¿no? Muy bien, pues estaremos a ver si no que se produzca alguna novedad, sino simplemente, bueno, pues como curiosidad, a ver el resultado que da el primer control antidoping después de no sé cuántos años o no sé si alguna vez se había hecho
algún
control.
S'havien fet el que és, ningún va de positiu en aquella vegada.
Molt bé. Bueno, Gemma, gràcies.
A ti.
Vamos con Nam en sus resultats d'aquest cap de setmana, no, perquè no hi va haver carrera, però sí en su projecte de carreres d'aquest diumenge,
sí,
que per cert han anunciat molt bon temps, eh? O sigui que
a veure
si tenim naltros, oportunitat de veure carreres.
Si mos donen bon temps, nosaltres parlem d'alts i bones carreres. Hem de destacar que aquesta setmana hi ha el debut dels potros de 2 anys, que és la primera vegada que correran, justament hi ha 3 potros, però bueno, es comença poquet a poquet i pareix que anirà fent. La primera carrera serà aquesta especial per potros, en su número 1, Beauty Star HP, conduïda per Antoni Sala, número 2, Bon Tier CB, conduït per Vicente Marí, número 3, Void Perfect, conduït per Vicent Ferrer. En aquesta carrera darem de favorito el número 3, en Void Perfect, el segon en Bon Tiers i tercera Beauty Star. Void Perfect, encara que aquesta setmana dimarts va entrenar i no va acabar d'anar tot el bé que havíem arribat a veure, supos que si diumenge fa la carrera com alguns dels entrenos que l'havíem vist a fer, guanyarà sense tenir cap problema. La segona carrera, el número 1 en Valiant d'Ansuà, conduït per en Joan Costa, número 2 Ariolet Nialés, conduït per Antoni Tur, número 3 Axtor HP, conduït per Néctor Planells, número 4 l'URMR, conduït per en Francisco Marimón, número 5 Busqueta, conduït per en Juan Carlos Ferrer, número 6 TUV Equits, conduït per Antoni Prats, i número 7 Ufidrim, conduït per Vicente Bufi. De favoritos aquí, jo hi posaré a l'URMR, és una germana d'en Stradivarius MR també, que últimament ve de fer molt bones carreres i dona un hàndicap de 25 metres, però crec que hi serà. De segon, número 5, Busqueta, que és un ego que si no vota, també estirà el primer o segon, quasi segur. I de tercer, número 7, Nufidrim, que encara que doni 50 metres, la darrera carrera va aparèixer ja que començava a espavilar un poquet. La tercera carrera, en su número 1, és en Tu de Límit, conduït per en Jordi Ginard, número 2 en Volcán d'Ongari, conduït per en Adrián Escandell, número 3 en Un Sol CR, conduït per Néctor Planells, número 4 en Over the Ship, conduït per Nakati Marí, número 5 Orfeo del Sol, conduït per en César Marcos, número 6 Odet DL, conduït per en Joan Cívico, i número 7 Sin Samsuk, conduït per en Juan Carlos Ferrer. En aquesta carrera el favorit serà el número 7, en Sin Samsuk, el segon Nodet DL i el tercer Over the Ship, que crec que si agafa corda i aguanta més o menys bé, serà un cavall que serà difícil de que no faiga premit. A la quarta carrera, el número 1 en Titans Victory, conduït per en Vicente Bufí, número 2 en Amabel, conduït per en Juan Carlos Ferrer, número 3 Cookie de Marló, conduït per en Vicente Marí, número 4 en Alen ZN, conduït per en Francisco Marimón, número 5 Negligente Igual, conduït per en Toni Prats, número 6, Novalia, conduït per en Juan Cívico. Número 7, líder de la DIL, conduït per en Adrián Escandell. Aquí darem de favorit una Novalia, que últimament ve de fer bones carreres. De segon, posarem en Negligente Igual, que és un cavall que si mateix ha demostrat que té molta categoria i s'aprenent que el Man ha fet un parell de primers ja. I de tercer, posarem en Titans Victory, que la setmana passada l'havien posat de favorit a la seva carrera i crec que aquí ell pot competir i també així serà. A la quinta carrera, en su número 1, Naló Caquín, conduïda per en Juan Cívico. Número 2, Nina Monsol, conduïda per en Alice Fulón. Número 3, Malabarman, conduït per en Guillermo Cardona. Número 4, No Piem de Jornó, conduït per en Jordi Ginart. Número 5, Nostalgia Carral, conduït per en Vicent Ferrer. Número 6, Fira Borgi, conduït per en Juan Carlos Ferrer. Número 7, Un Clay MCS, conduït per en Laura Tur. I número 8, Nou Màgic de Lupin, conduït per en Toni Ferrer. En aquesta carrera darem de favorita una Nostalgia Carral, que encara que reapareix, la princesa, com diu en Fita, no? Que la té batiada com la princesa de Sant Rafael, i és un ego que crec que té un poquet més de qualitat que en sus cavalls que corren. De segon, posarem d'un Clay MCS, que és el que va guanyar l'especial de jockeys i amateurs fa 15 dies, i que està en plena forma, i que crec que també, encara que doni 50 metres d'avantatge, crec que hi podrà ser-hi. I de tercer, hi posarem de Nina Monsol, que surt en escap i és un ego que si li deixen fer la carrereta tranquil·leta i no la preten molt, quasi segur que també hi serà.
Molt bé, anem amb les ferradures.
Bueno, hauríem de destacar que aquesta setmana a Son Pardos es fa la final del campionat d'aprenents de trot, i que hi cor en Adrián Escandell, un representant d'aquí d'Eivissa, i conduirà justament també un cavall francès, però que és de propietat eivissenca. Correrà la segona carrera a Son Pardo i durà el número 4 amb en Quick Williams.
Molt bé. I donem les ferradures, or, plata i rovellada.
Bueno, aquesta setmana no hem tingut carreres i dar ferradures és un poc mal de repartir-les, vull dir, sobretot perquè no...
No tenim elements, no?
No tenim elements, per, això, no?
De juici.
Però el no? que sí que farem és dar sa d'or i dar ses gràcies, a més, a tota la gent que mos escolta cada setmana, a tots els aficionats que estan en sorella posada damunt del nostre programa i que estan pendents d'anar altres i que sempre mos diuen mira que avui vos hem escoltat i tal, i estan pendents. Tant els d'Eivissa com els de Menorca, com els de Mallorca, tota la gent que m'ho escolta per internet i tota la gent que està amb agraïts a ells.
Pues a tots ells, moltes gràcies de trot d'èxit. Bé, anem acabant. Els vaig a comentar als nostres oients i als nostres seguidors una notícia de cara a la setmana que ve, que potser serà interessant.
Chico i Cati, CB, distribució de piensos. Calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923. O mandar un email, escriba a tipos.santantoni@bonarea.com. Chico y Cati CB, distribución de piensos.
Molt bé, anem acabant. Tan sols un anunci que potser els agradarà, vora que parlant també de trot a TEF, a Televisió d'Eivissa i Formentera, perquè dilluns que ve, en el nostre temps de tertúlia esportiva, en la tertúlia d'esports d'èxit, parlarem de trot i tindrem en Antoni Benet, tindrem en Gemma Soto i algun més que ens acompanyarà per parlar també de cavalls i d'aquest món. Els dilluns que ve a les 7:05 ho podran escoltar en el nostre temps de tertúlia esportiva aquí a Ràdio Èxit, i a les 10:20 de la nit a TF, a Televisió d'Eivissa i Formentera, que dilluns que ve parlarem de trot. Res més, tornem a despedir en Xico Ribas. Gràcies, Xico.
Gràcies a vosaltres.
Gemma, nos vemos el lunes. Toni Bonet, dilluns, no dimecres.
Molt bé, dilluns. I dimecres tornarem.
Dimecres tornarem en aquest troc d'èxit.
Doble sessió, si
com sempre, cada setmana aquí en tots vostès. Res més, gràcies i molt bones tardes.